Després així contestem totes les preguntes que puguem contestar. Molt bé, doncs, senyor Ciprián, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Tinc dues preguntes. Una que fa referència a l'hipòdrom, al famós hipòdrom. No tenim cap informació de quan s'acabarà, no sabem res si l'empresa continuarà amb aquest projecte i m'agradaria que la propera comissió informativa, crec de serveis urbans o d'urbanisme, que depèn de vosaltres, ens informeu de quin és l'estatus i com acabarem aquest projecte. I l'altra és fa referència a l'adjudicació del Quinto, de nou, perquè nosaltres vam demanar que no fossin les, els filials o les, els partits polítics els que gestionessin aquest acte que és de tota la ciutat, i ens hem assabentat, vam demanar un informe al nostre departament jurídic sobre aquesta adjudicació. Teòricament es pot fer, una cosa és la llei que tot ho suporta a vegades i altra cosa són, és l'ètica. Nosaltres no creiem que un partit com la CUP hagi de facilitar que les seves joventuts, en aquest cas Arran, estiguin gestionant la festa major amb diners de l'Ajuntament, ja que nosaltres ens encarreguem de deixar el pavelló, el diner públic, de netejar-lo i de fer aquestes coses. Crec que els nostres serveis jurídics no estan ben assessorats perquè crec que no sabem molt bé com funciona el Quinto. El Quinto és una activitat econòmica, és a dir, tothom sabem que és com un bingo. Quan anem allà es paga una quantitat i després hi ha uns diners que es queden per l'associació. Aquests diners, en una festa major, des de fa molts anys, que la conec, pot donar unes ganàncies de 10.000 euros aproximadament en 4 o 5 dies de treball. Aquest diner, lògicament, no estaria gestionat per l'Ajuntament, no sabem res, no sabem si hi haurà venda d'alcohol, que també hi haurà un benefici. La festa de Cap d'Any m'imagino que sí que hi haurà venda d'alcohol, perquè si no, no seria una festa de Cap d'Any. Però entenem que nosaltres, com a Ajuntament, hauríem de ser més ètics. En aquest punt hem parlat abans d'ètica i entenem que sí que es pot fer, però entenem que s'hauria de fer d'una altra manera. Hi ha més de 300 associacions aquí a Sant Cugat que estan disposades a fer aquest tipus de treball i quedar-se amb els beneficis que hi ha d'aquestes dues activitats, el Quinto i la festa de Cap d'Any. És un prec, només esperem que l'any proper hi hagi un concurs, una adjudicació, qualsevol cosa. Nosaltres simplement el que volem és protestar per aquesta manera de fer, que ja feia abans el partit de Convergència, sabem que l'any passat passa el mateix, a una associació que tampoc és transversal, ja que van tenir problemes, gent del Partit Popular, crec, va tenir problemes i van ser expulsats de la carpa l'any passat del Quinto. Llavors entenem que si posem els diners tots els ciutadans de Sant Cugat, hauria de ser una activitat per tots els ciutadans de Sant Cugat. Gràcies.
Bé, senyor Ciprián, senyora Fernández Jordán, digui.
Muchas gracias. Nosotros tenemos una pregunta que es en relación, nos han venido algunas personas comentando de si el ayuntamiento está teniendo conciencia del peligro que suponen unos frutos que caen redonditos, están prácticamente este árbol por todo San Cugat, son unos frutos, una especie de bayas que caen de los árboles y entonces a los perros les gusta mucho y el problema es que los veterinarios ya están advirtiendo de las intoxicaciones que se está dando porque ante la falta de limpieza se acumulan estas bayas, los perros los comen porque es prácticamente inevitable y está dando problemas que al parecer ya advierten hasta los veterinarios. Entendemos que es un problema de limpieza, de que hay que pasar más en esta época y sobre todo de cara al cuidado de nuestras mascotas nos parece muy importante. Si pueden dar respuesta o si no en comisión o bien poner más medios para que esto no ocurra. Muchas gracias.
Muy bien, señora Fernández Jordán, le contestaré. Señor Blas, quedará así.
Muy bien, sí, la meva pregunta va adreçada al regidor de seguretat, al senyor Carol, perquè volíem contrastar una informació o potser, més ben dit, una manca d'informació respecte a l'MD de Valdoreix. Voldríem saber les càmeres de seguretat, que semblava ser que hi havia un consens de que s'ubicarien a Valdoreix, a quantes càmeres són i, sobretot, preocupats els veïns que, evidentment, ho estan, quan es col·locaran. Gràcies.
Senyor, faig la ronda, si no és que... No, senyor Puigdemònic, no hi ha pregunta? Ah, val.
Bé, jo volia fer una pregunta i un prec. La pregunta és la següent. En la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, el mes de maig, es va publicar la licitació per l'elaboració del projecte i execució de les obres de cobriment de la pista de Mas Janer. Això ho he pogut parlar amb el tinent d'alcalde, vull dir que no ve de nou això, eh? A més, en aquesta licitació, que entrava en el mes de maig i que era una demanda molt sol·licitada pel que fa referència al barri de Mirasol, incorporava, com és normal, doncs una partida econòmica per cobrir aquesta licitació i, evidentment, tot el que són les bases tècniques, en fi, tot tipus de tot el procediment sencer. Llavors, la pregunta que ens fem i la pregunta que li fem i que es fan en el Consell de Barri de Mirasol és: segueix viva la partida per aquesta intervenció, que és un compromís adquirit entre l'Ajuntament i el veïnat de Mas Janer? I després, com continuarà endavant aquesta licitació? Perquè no tenim informació, almenys no ens ha arribat, si s'ha resolt, si s'ha de tornar a convocar, etc, etc. Aquesta, doncs, seria la pregunta. I ara el prec, que com que estem a la vora de Nadal, el converteixo en una felicitació. Voldria felicitar el que és l'oficina de barris de l'Ajuntament, la senyora Marina Casals, el senyor Isaac Villa, la senyora Esther Castanyer, el senyor Oriol Achevala i el senyor Albert Mallol, per un excel·lent treball que s'ha fet de restitució al vell mig de Collserola. En particular, porta el nom de Font del Rabassalet, però més que una font, té un significat molt profund pel que és el barri de les Planes, perquè era un lloc on es reunia, fins i tot històricament, doncs, tot el que era la comunitat. Per tant, serveixi aquest prec felicitació per reconèixer que l'acabament d'aquesta intervenció realment és exemplar. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Puigdomènec. Seguim, senyor... No, senyora Casat, sí, té la paraula.
Bona tarda, gràcies. Jo tinc dos precs. Un és que demà es fa l'acte d'inici de la commemoració dels 40 anys de les escoles Bressol de Sant Cugat i hem estat buscant al web el programa d'activitats i el que es farà amb un event tan important com aquest i no hem trobat res i demanaríem, si us plau, si es pugui reflectir aquest aniversari i les activitats que s'hi fan en el web de l'Ajuntament. I un altre prec, i bueno, també em sumo al Joan amb les felicitacions, estic feliç que s'hagi aprovat avui la moció institucional en relació a les persones amb TEA, i res, he estat parlant amb persones de l'entitat i em consta que a nivell de treball de l'embalat ja s'estan fent gestions pel tema de les dues cues i a nivell de... i avança, però que tenen algun problema amb el trenet de Nadal, i era per si, ja que avui hem aprovat aquesta moció, doncs si podem donar un cop de mà amb el tema del trenet i la cua del tren de Nadal. Moltes gràcies.
Senyora Casa, gràcies a vostè. Senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies. Volia saber si el 092 té cost la trucada quan el fa el ciutadà. Gràcies.
Senyora Fortuny.
Sí, moltes gràcies. Bé, faré un prec o un comentari i després doncs faré una pregunta. Senyora Ingla, vostè abans en la meva intervenció ha parlat, crec recordar que ha parlat d'educació i elegància, crec que ha comentat això, i justament el que he fet ha estat felicitar el PSC. L'hem felicitat per aquest congrés, per aquest canvi de rumb, i aquesta rectificació amb el reconeixement del català com a peça clau de la immersió lingüística, i crec que felicitar és elegant i és educat. Per tant, era senzillament un comentari, no cal ni que em respongui. La pregunta va en relació a la sala de concerts. En mitjans de comunicació locals vam llegir que la tinenta d'alcalde d'alcaldia, la senyora Esther Madrona, comentava doncs la possibilitat de que la sala de concerts, la possibilitat, era només una idea, entenc, pogués estar ubicada a la Unió. Vostès saben que la nostra opinió era que la sala de concerts i conjuntament com a sala polivalent per atendre entitats, la nostra primera opció era la sala polivalent dels cinemes. Això no ha estat possible. Evidentment, vostès tenen tot el dret de decidir els seus equipaments i la seva línia de treball. Però davant aquestes informacions, per una banda, de la senyora Madrona, que aquesta sala de concerts podria estar en la Unió, fet que veiem positiu, pensem que bé, que podria ser una bona opció alternativa a la primera. Però per una altra banda, el tinent d'alcalde, el senyor Francesc Duc, comenta la possibilitat, sempre parlo de possibilitats, de possibilitat de que aquesta sala de concerts estigui en la nova Biblioteca Central Urbana. Aquí nosaltres no estaríem massa d'acord, perquè bé, si ja era incompatible amb els cinemes, imaginis amb una biblioteca, no? Per tant, no ens quadra. I sobretot perquè bé, canviaria bastant el que és el projecte, no?, de la Biblioteca Central Urbana, que jo vull recordar que, més enllà de que fos iniciativa de l'anterior equip de govern, sobretot el més important és que hi ha un treball previ molt important per part de l'equip de biblioteques de la Casa, però també de la Diputació de Barcelona, amb un projecte molt i molt avançat, i amb un procés participatiu que s'ha posat d'exemple a molts altres a llocs de Catalunya, que va ser un procés participatiu de més de 1.000 persones. No? Bé, volíem saber, no cal que em contestin ara, però voldríem saber quin és el futur d'aquesta sala de concerts, si a la Unió, que pensem que, senyora Madrona, pot ser una bona opció alternativa, o a la nova Biblioteca Central Urbana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fortuny. Senyor Vallès.
Hola, bona tarda. Dues preguntes breus i senzilles. La primera, si tenen data per la primera reunió del Consorci Ajuntament Unió Sant Cugatenca. Ho pregunto aquí perquè les comissions informatives de cultura ho vaig preguntant, però la data no s'acaba de concretar. I la segona, si tenen ja una data concreta per la constitució del Consell de Cultura. Ho pregunto també aquí perquè es va ajornar en dues ocasions ja i per saber si tenen una data perquè ens ho expliquin. Gràcies.
Molt bé, senyor Vallès. Senyor Salàric.
Sí, bona tarda. Bé, això és una pregunta dirigida a la tinença d'alcaldia de Comerç. Bé, és un tema que ja hem estat parlant amb comissions informatives, també en el ple, també nosaltres amb un punt d'una moció també ho vam reflectir, que són la partida aquesta de suport al comerç de 100.000 euros, que fruit del pacte pressupostari, per deixar, no?, per ser clars, pacte pressupostari en el mandat anterior entre Esquerra Republicana i en aquell moment i el govern, es va destinar per intentar donar suport al comerç. No? Tenim aquesta partida de 100.000 euros, n'hem parlat en comissió informativa, però aquí el que voldria fer esment és que nosaltres veiem que, si no anem equivocats, que aquesta partida, si no es fa res abans de final d'any, es perd. Aleshores, nosaltres el que ens semblaria una llàstima, una partida que s'ha destinat per intentar donar suport al comerç i que podria anar per intentar impulsar o avançar-nos aquest pla de xoc que parlava abans el tinent d'alcalde, el que voldríem és que pogués arribar. No? Aleshores, res, només la pregunta seria que us voldríem demanar com penseu destinar aquests recursos i si ho podeu fer abans de final d'any perquè no es perdin. No? Aleshores, bàsicament la pregunta seria aquesta i reflectir que desitgem que sí, es pugui fer alguna cosa amb aquests cèntims que fan molta falta. Gràcies.
Gràcies a vostè, senyor Salàric. Senyora Fernández.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Tinc dues preguntes. Aviam, la primera. Voldrien saber com està el procés de contractació dels nous directors, directores, de mobilitat, promoció de la ciutat i quin és el procés que s'ha seguit o seguirà. I en el seu moment, si es farà concurs públic. I la segona pregunta seria quant a Promusa. El passat mes d'octubre, a la Junta Extraordinària de Promusa, que es va celebrar, es va aprovar la contractació del nou gerent de Promusa. La data d'incorporació havia de ser l'1 de novembre. Avui som 16 de desembre. Ens poden confirmar que s'ha incorporat i que està al 100% dedicat a Promusa? Gràcies.
Ha demanat, perdoni, els directors de mobilitat i...
Promoció de la ciutat.
Mobilitat i promoció...
promoció econòmica.
Vale. Gràcies. Senyor Brugarales.
Una pregunta al tinent d'alcalde d'Hisenda, molt ràpida, és si ja ha estat retirat o no el recurs contenciós administratiu contra el tribut metropolità.
Molt bé. Doncs anem a fer la roda de respostes. Senyor Ciprián, el tema de l'hipòdrom li contesta el senyor Gallardo.
Moltes gràcies. El tema de l'hipòdrom, com bueno, el ple passat va preguntar la Núria, hem dit que era un tema que és complicat. Actualment està als serveis jurídics de la casa. Estan mirant com encabir-ho, com portar-ho endavant. A la vegada estem parlant també amb l'àrea metropolitana, que està involucrada en el tema, i per tant, a la pròxima informativa us passaré la informació que tinguem ara fins a aquell moment, però ja us puc avançar que, evidentment, l'empresa que estava portant les feines, evidentment, no ho acabarà. Gràcies.
Molt bé, senyor Ciprián, la pregunta del quinto. Bueno, la pregunta no era una pregunta, era un prec, diria, eh? En tot cas, la tinenta alcaldia, la senyora Gibert, li respon.
Senyor Ciprián, sé que no ens fem repetitius amb aquesta, no? Bueno, al final, com a mínim, potser podem fer fins aquí 20 dies, que ja s'acaba això, el quinto. Ens va preguntar exactament el mateix en el ple passat, ara ha demanat l'informe i entenc que... O sigui, a veure, jo... a mi segurament no em toca parlar d'això, però com que ens al·ludeix a nosaltres directament, jo li torno a explicar perquè a veure si en aquesta ocasió queda més clar. El quinto és un joc tradicional del Vallès Occidental, que consisteix bàsicament en to jocós jugar fitxes, no?, per un preu simbòlic. És una espècie de sorteig, no?, en què cada número doncs té una referència, diguéssim, de burla o de sorna al poder, al context polític, social, etc. Aquest joc tradicional a Sant Cugat s'havia perdut, sí que es feia a Terrassa, es feia a Sabadell, es feia a altres municipis del Vallès, si no recordo, fins que fa 20 anys, 20 edicions aquest any, 20 anys l'any que ve, es va recuperar per una petita entitat. Aquesta entitat va començar a fer aquesta tradició, diguéssim, any rere any, doncs amb el seu treball i amb el seu esforç i sacrificant les festes nadalenques amb la família, bàsicament, com altres entitats fan altres tradicions durant Nadal, la cavalcada de Reis, el pessebre vivent i moltes altres que no ens plantegem, que ningú es planteja per què l'associació del pessebre vivent fa el pessebre vivent ni per què l'entitat que fa la cavalcada de Reis fa la cavalcada de Reis. Són entitats que fan aquestes tradicions i les han vingut fent durant molt de temps. Quan aquestes activitats passen de ser anecdòtiques a tenir un interès comú, com passa en moltes de les activitats culturals i socials que fan les entitats d'aquest poble, l'Ajuntament hi posa mitjans, en la mesura que hi va molta gent, té molta concurrència, per tant, doncs, s'ha de garantir doncs, que aquesta concurrència doncs, estigui ben gestionada, etc, etc. Vostès diuen que això ho munta RAN, etc. Jo li vaig explicar al ple passat que no ho muntava RAN, que RAN orgànicament no tenia res amb la CUP, però és que a més no ho muntava RAN, que ho muntava l'associació Cal Temerari. Això ja li vaig explicar, però li torno a explicar, perquè aquesta associació és l'hereva d'aquella entitat que li he explicat que va recuperar el joc i que fa 20 anys que organitzen això. No ho organitzen sols, hi ha moltes entitats que hi col·laboren, que hi participen, que els ajuden, molts voluntaris, molta gent. Vostè parla d'ànim de lucre, però és que el joc és jugar-se diners, o sigui, de fet té una protecció legislativa especial que el que fa és protegir, per això no es paguen impostos aquells dies, de fet té un aixecament de la legislació específica perquè per protegir aquest joc històric i tradicional del Vallès Occidental, l'Empordà i unes quantes comarques més. La CUP, aquí, no tenim res a veure, o sigui, pari de dir-nos-ho, perquè no tenim res a veure. Jo sóc soci d'aquesta entitat, jo jugo aquest joc, sóc cotorra fa 20 anys, però la CUP no tenim res a veure. Llavors, vaig embolicar la troca ja amb aquesta qüestió. Ja està. No sé més com explicar-li ja més clar amb aquest tema.
Molt bé, senyora Gibert, doncs a cada pla. Sí, senyor Ciprián, sí. Té un minut de rèplica.
Sí, un minut de rèplica, molt ràpidament. Mira, jo estava mirant el currículum vitae de la senyora Núria Gibert i el currículum vitae, perdó, és que si m'interrompeix no tindré temps. I posa, he treballat a l'Assemblea Popular de l'Habitatge, l'Alternativa Esclaida, la Guitza i a Cal Temerari. Vostè ha treballat en Cal Temerari. Llavors, si vostè m'està dient ara que està, bueno, és sòcia, no, vostè diu que ha treballat, perdoni, ha treballat, perdona, estic parlant jo. Llavors, si vostè està dient que això és normal, directament vostè està incomplint una desena de codis ètics que està aquí directament i que hem aprovat tots nosaltres. Si us plau, miri-se'l i després ja parlarem. Gràcies.
Explicaré. Perdoni, és que l'explico perquè jo no he treballat professionalment a Cal Tabarari. Serà treballar en relació a fer feina per al poble, ser-ne sòcia i ser una sòcia activista en el seu moment. En sèrio, busquen tres peus al gat, però d'una manera... tocaran una mica el ridícul, sincerament li dic. Busqui una relació laboral entre jo i Cal Tabarari i el ridícul que farà li durarà fins al 2020.
Val, molt bé. Tema ja respost, o com a mínim fins al ple que ve, potser. Senyora Fernández Jordán, el tema d'aquestes valles que diu que cau dels arbres, eh? No sé si el senyor Gallardo en té coneixement, sí? Ah.
Bueno, més és per aquest tema i pel tema que han dit de la recollida de les fulles, no? Que és un tema en aquesta època que és força recurrent. Vull dir, deixar molt clar que les fulles no són escombraries, són fulles. Vale? I per tant, evidentment, quan hi ha fulles no és brutícia, són fulles. Vale? Jo crec que s'ha de definir d'alguna manera perquè la gent entengui la diferència entre cerca, lejos, en dentro, fuera. Vale? És important tenir-ho clar, senyora Múnia. Ho dic per aquest tema perquè des de l'octubre fins al desembre, d'alguna manera, evidentment s'han recollit 235 tones de fulles. I concretament hem de dir que entre els 4, el 5 i el 6 de desembre, amb el temporal de pluges, que va coincidir també per tema climatològic, que van caure totes les fulles de cop, cada any és un tema diferent i cada any va en funció de la climatologia, que les fulles van caient o més ràpid o més a poc, en aquest moment han caigut totes de cop, ha sigut un problema perquè hi havia totes de cop al carrer, però també ha sigut fàcil perquè en dues setmanes pot estar tot recollit. Podem dir que entre el 4, el 5 i el 6 de desembre es van recollir 71 tones. I sabem que plouria el dia 4... i el dia 5 es va fer una neteja preventiva i es van recollir 24 tones de fulles de tot Sant Cugat. Tenim una ciutat molt verda, que a tothom ens agrada tenir arbres, tenir-ho tot molt verd, i si volem tenir arbres i tenir-ho tot molt verd, doncs hi ha fulles al terra. Això és evident. És una població molt extensa, és una població molt gran, i amb el material que tenim, evidentment, no es pot arribar a tot arreu de la mateixa manera. Per tant, amb els dispositius que tenim i com estem, creiem que s'està fent una feina per part dels tècnics, dels treballadors de les diferents empreses, molt correcta. Tema de les valles que deia vostè, jo no tenia constància d'aquest fet, si és un fet que succeeix, ho mirarem. Aquestes valles, jo visc aquí des de l'any 81 i han existit tota la vida, mai m'havia trobat amb aquest cas, però si hi ha aquest cas, ho mirarem, i el que jo no puc evidentment assegurar és que no hi hagi cap d'aquestes valles al terra. És evidentment, no ho puc assegurar, però sí que puc comprometre a, evidentment, recollir i netejar els carrers, però evidentment que no hi hagi cap valla ni cap fulla al terra és complicat.
Molt, senyora Fernández, un minut de réplica.
Gracias, señora alcaldesa Jiménez. Mire, señor Gallardo, yo no he hablado de las hojas en ningún momento de mi intervención. Ha hecho usted una exposición, será por la cuestión que sea, y se ha sentido interpelado por un tema que yo no he tocado, porque de hecho no es cerca, lejos o como había hecho referencia a Barrio Sésamo, sino que bienvenidas las hojas y bienvenidas las ciudades verdes, siempre y cuando no haya caídas, que entiendo que todo esto está controlado. Me estoy refiriendo a que si tienen conocimiento de que esas vallas, algún medio ha publicado que son venenosas, quiero tranquilizar a la gente, no lo son. El problema es que les gustan mucho a los perros. Y al comer muchas, porque se van acumulando, al parecer está habiendo intoxicaciones.
Nuestra señora Fernández Jordán, ha quedado
claro. Conocimiento de lo mismo.
Vale, señora Fernández, preguntaremos això de las vallas en concret. Y respecto al tema de las fulles, doncs així ja tenim informació de las tones de fulles que recollim a la ciutat.
Fantàstico,
que està...
però jo no l'havia preguntat.
Bueno, però així també ho sabem, així estem informats.
A propósito de que el Pisuerga passa por Valladolid.
Clar, així tothom està informat de temes que pregunten, que preocupen a la ciutat. Senyor Blázquez, el tema de les càmeres... Sisplau, silenci. Contesta la pregunta ara, senyor Carol, de les càmeres de seguretat.
Respecte a les càmeres de seguretat, sí que és cert que els veïns de Valdoreig es comentaven que hi havia hagut el projecte mandat anterior de posar càmeres a Valdoreig. El projecte continua perquè la intenció nostra és, ja ho hem comentat en diverses reunions, portar càmeres de detecció de matrícules i, per tant, augmentin la presència de seguretat en els districtes i, en concret, a la MDA dels districtes. Per tant, la intenció és continuar així, posarem en el pressupost de l'any que ve i, per tant, si tot funciona, podríem començar el desplegament cap a l'any que ve, permisos, pressupost i demés aprovats.
Molt bé, senyor Carol. Anem a la pregunta del senyor Puigdomènec sobre el cobriment de la pista de Magener. Té la paraula el tinent d'alcaldia, el Francesc Duc.
Molt bé, moltes gràcies. Efectivament, el comentari doncs, és pertinent. A la reunió del Consell de Barri de Mirassol ja va sortir el tema. Sí que és veritat que en aquell moment no teníem el detall de en quina situació exacta es trobava tot aquest procés, i en aquell moment vam informar que era un tema que teníem sobre la taula. Érem conscients de la necessitat dels veïns, però encara no havíem pres la determinació. I el que sí que puc avançar avui és que sí que ho hem parlat amb l'equip de govern, i aquells projectes que realment estaven tan avançats, doncs els tirarem endavant. Per tant, és una resposta afirmativa, que tirarem endavant la pista de la cobertura de Mas Gener. Gràcies.
Gràcies, senyor Duc. El tema és aquest, i a vegades ens passa que hi ha projectes i no ens han fet la millor, ens ha arribat el traspàs directe o no hem tingut l'oportunitat, encara no. Quan els coneixem, aleshores ens posicionem. I respecte a la felicitació, doncs entenc que la Marina Casals ja traslladarà la felicitació a tot l'equip que li traslladava el senyor Puigdomènech, i per tant, doncs, molt bé. Senyora Casat, el tema dels 40 anys, vostè demana que hi hagués a la web de l'Ajuntament informació sobre el tema. Regidora La Pilar Gorina.
Bona tarda a tothom. Bé, demà a les 4 de la tarda es col·loquen les dues plaques commemoratives a l'Escola Bressol Mimosa i el NIU, que van ser esdevenir les primeres bressols municipals després d'un inici precari, i l'Ajuntament els va dotar d'una situació estable i acollidora i correcta. En aquest acte s'anunciaran els actes, per tant no estan anunciats, té raó. Demà s'anunciaran els següents actes que hi hauran per commemorar el 40 aniversari de les Bressol. Gràcies.
Per tant, entenc que també surten al web i això que deia la regidora, no? Vale, doncs ja, mirem a veure si realment ho fem i així. Casat també felicitava per la moció i pel tema del trenet, i la tinenta d'alcaldia de Comerç, la senyora Vila, volia dir alguna cosa respecte al tema del trenet?
Sí, molt ràpid. Amb el tema de la gestió del trenet també ho tenim en compte. De fet, les persones que estan de responsables són tècnics de comerç, són tècnics de la casa, i és un fet que es té en compte, de fet el tenim molt en compte, i sobretot també quan són grups que poden concertar directament doncs, pujar al trenet, doncs es facilita doncs, aquest accés per fer-ho amb la màxima igualtat d'oportunitats possible. Respecte al que comentaves dels grups de TEA.
Senyora Casat.
Res, només perquè m'havien comentat que tenien alguna dificultat amb aquest tema, per això ho he dit.
Val, doncs fem una cosa, ho tornem a comprovar, si li sembla, per no sigui que entremig hagi passat alguna cosa, d'acord?
Moltes gràcies.
I ho fem, bona iniciativa, molt bé. Senyora Paraire, el senyor Carol li contesta allò del 092.
Li puc respondre molt ràpidament, el mateix de sempre. M'explico. El 092 no és que de repente hagin descobert Amèrica o la sopa d'all, ho dic perquè a vegades la reacció sembla que hagin fet un gran descobriment. M'agrada que en aquest cas la gent ens ho digui com a bona opció. Però, senzillament, el que he fet ha sigut recuperar un telèfon directe de la policia local que existia fins al 2016. I amb el mateix sistema, amb el 092, i amb el mateix preu que és la trucada a un telèfon fixe normal. Ho dic perquè, ojalà, en aquest mandat totes les accions polítiques siguin tan senzilles de dur a terme, quan el que fas és escoltar les reivindicacions dels agents que demanaven aquesta tornada d'aquest telèfon i de la ciutadania que el reclamaven. Per tant, anant directament a la resposta, senzillament no és un telèfon de preu especial, és a dir, no és un 902 que directament et cobra independentment de la tarifa que tinguis, és un telèfon doncs, com un telèfon fixe, i tindria el cost que vostè i la seva companyia tindria per un telèfon fixe. La majoria de les companyies ja saben que en aquest moment estan fent tarifes planes perquè puguis trucar al mateix preu a qualsevol trucada. Però tal com dic, és el mateix preu que ha tingut sempre la trucada directa a la policia local. I com sé per on va el tema, m'avanço una miqueta i vols una cosa a remarcar. El 092 no elimina el 112. El 112 continua estant pel mateix que estava abans. Continua sent el telèfon de referència per a emergències, com demana la Unió Europea. I sobretot el més important és que continua estant. És a dir, si una persona no vol el 092, per la raó que sigui, pot trucar al 112 i el 112 continuarà doncs, remetent la trucada a la policia local com es feia fins ara. Per tant, no és que de repente hagin canviat un telèfon per l'altre, sinó que hem afegit un servei nou que la ciutadania de manera unànim demana, i si no donis una volta per molts dels grups de Facebook, i també ho demanaven directament als agents perquè s'hi felicitava la feina. Per tant, espero haver respost.
Molt bé, senyor Caral, el tema de la tarifa ja ha quedat respost. Perdó, senyora Paraire. No la veia.
He fet una pregunta molt simple, eh? Quin era el cost? Vostè em diu que qualsevol trucada i ens ha explicat quin les avantatges...
Li ha respost, senyora Paraire, no?
Pues si me la pot concretar exactament...
La resposta, ja li concreto jo, que he entès la... diria, no? És el preu d'una trucada de telèfon fix, que amb tota la majoria dels contractes d'avui en dia de telefonia, amb els nostres operadors, no té cost, o té un cost, no? Ja, una tarifa plana, sí.
Però té cost, llavors.
Bueno, té cost... o no? Bueno, depèn. D'acord. Miri, el seu potser deu tenir cos i potser algun altre no en deu tenir. Senyora Fortuny, felicitar el PSC, doncs li passarem la paraula al seu portaveu i al primer secretari del PSC.
Moltes gràcies, alcaldessa. Suposo que el que li diré ja li deu sonar. Nosaltres, els i les socialistes, hem estat impulsors de la immersió lingüística al nostre país i hem estat defensors de la llengua i de la cultura catalana com el que més. No ens volem etiquetar ni ens volem que ens catalogui ningú. Som persones reflexives a la vegada que ens qüestionem, que ens qüestionem el que passa, les normatives, i per això volem reformular la Constitució i avançar cap a un estat federal. Som persones que no ens quedem immòbils, que no estem en el passat, per això ens titllem de progressistes i no de conservadors, i són persones que qüestionem doncs, textos que poden ser millorats, i en aquest cas el text ha estat millorat amb una proposta de la introducció de l'anglès. Nosaltres també som molt respectuosos amb la feina que fa internament cada partit, i ens en guardaríem ben prou d'introduir-nos en els documents i en els òrgans de debat de qualsevol altre partit. Pensin el que pensin. No fem política preventiva anant a l'oll de mos dels documents congressuals dels partits polítics. I no pateixi que el PSC de Sant Cugat, com el PSC de la resta del territori, farà el que hagi de fer i donarà comptes a qui hagi de donar comptes, no a un partit que a hores d'ara no sabem ni quins són els seus documents congressuals. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor. Té un minut, senyora Fortuny.
Gràcies per la seva ponència, senyor Soler, amb aquesta vehemència. Reiterem, per nosaltres era molt greu que en les ponències que es debatien en el Congrés del PSC, doncs hi hagués un possible atac a un model d'èxit com és el de la immersió lingüística. Per sort, això ha estat rectificat, ha estat reconduït i nosaltres per això els felicitem i ens sentim satisfets i per això hem retirat la moció. I per altra banda, pensàvem que també era la nostra responsabilitat interpel·lar el PSC de Sant Cugat en el sentit de que nosaltres no hem sabut veure esmenes a les ponències, així com ho han fet altres agrupacions locals de diferents poblacions de Catalunya que han presentat esmenes en aquesta ponència del PSC de Sant Cugat, no n'hem vist. Com que al final el resultat ha estat bo, cap problema, endavant i contents, i comparteixo només una part de les seves paraules, no totes. I per tant, benvingut sigui, i benvingut sigui sobretot aquest manteniment d'un model d'immersió lingüística a Catalunya.
Ja
estic acabant, senyora Ingla.
Doncs acabi, molt bé. Doncs molt bé, però jo estic en la línia de que RQR amb el tema dels documents congressuals. Nosaltres fem un congrés el dissabte, també li passarem el nostre document congressual, a veure si hem de fer algunes esmenes de Sant Cugat. Molt bé, senyora Fortuny, la segona de les seves preguntes sobre la sala de concerts. Té la paraula la tinent d'alcaldia de Cultura, senyora Madrona.
Bé, bona tarda. El cert és que estem estudiant quina pot ser i hauria de ser la millor ubicació per aquesta futura sala de concerts. Evidentment és un treball que no estem fent només des de Cultura, sinó que ho estem fent d'una manera totalment conjunta amb els companys i companyes de joventut. El que sí que tenim clar és que a banda de buscar quina serà aquesta millor ubicació, també hem de pensar i treballar quin és el millor model de gestió que ha de tenir aquesta sala.
Bé, moltes gràcies, senyora Madrona. Seguim amb la pregunta, les dues preguntes de fet són per vostè, senyora Madrona, del senyor Vallès, la reunió del Consorci de la Unió i la del canvi de data del Consell de Cultura.
Bé, sobre el Consorci de la Unió, no sé si va ser a la comissió informativa o en algun altre moment, vam comentar que el dia 19 de desembre, és a dir, aquest dijous, teníem una reunió amb la comissió mixta, no?, que és això que formem entre l'Ajuntament i l'entitat, i que un dels punts de l'ordre del dia és justament acordar aquesta data i l'ordre del dia pel Consell. Per tant, aquest dijous esperem sortir d'aquesta reunió amb la data. Sobre la data del Consell de Cultura, només un matís, només vam canviar de data una vegada. La primera data que jo li vaig comunicar a vostè i als diferents membres de la Comissió Informativa era una data informal, però la convocatòria es va fer només amb una data diferent a que jo havia comentat de forma informal, però per uns temes personals vam haver-la de canviar. No tenim data tancada encara, però esperem poder-ho fer entre els primers mesos de l'any. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora.
Gener Febrer.
Senyora Madrona, la pregunta al senyor Salaric. Té la paraula la tinenta alcaldia de Comerç, senyora Vila.
Sí, respecte a la pregunta, reflexió que feia el senyor Salaric, vostè sap, perquè ho hem parlat a comissió informativa, que una de les prioritats d'aquest govern i d'aquesta tinença d'alcaldia és donar suport efectivament al comerç local, sobretot per la situació en la que es troba. Aquesta partida pressupostària doncs, fa poc que ens la vam trobar. També és cert que és una partida que estava dedicada a donar suport precisament al tribut, i com vostè sap, nosaltres directament no podem subvencionar doncs, un impost que no girem. Per tant, a nivell tècnic seguim treballant per veure quina sortida li donem, sobretot perquè creiem que aquesta subvenció ha de tenir el màxim impacte possible sobre el comerç, el petit comerç, que al final és el que trobem que hem de donar suport. Segurament anirem a pressupostos prorrogats, per tant, ja li avanço que abans de final d'any no podrem treure doncs, aquesta línia d'ajuts o de subvencions, però intentarem doncs, que sigui dins d'aquest pressupost. Ho intentarem.
Molt bé, doncs anem a les...
Només fer una petita... Gràcies per l'explicació. A veure, entenc que aquesta partida existia, perquè és el que una mica hem anat seguint els darrers comissions informatives i plens, una partida de 100.000 euros orientada al comerç, eh? Entenc que no en troben la manera de poder-la assignar en el comerç. O sigui, això és una mica el que ens esteu dient. O sigui, que tenim una partida de 100.000 euros que no la podem assignar... Perdona, no vull malinterpretar. O que no trobem el mecanisme per adreçar-ho envers el tribut metropolità. És això. O sigui, és això el que ens esteu dient. No és una partida que puguem abocar en el sector i en el teixit comercial per donar-li suport també poder d'altres maneres, però que arribin. I l'altra pregunta que era és que ja m'ha respost és dir, es perd, no? Es perd, o sigui, aquesta partida la perdrem. O sigui, no té per què. O sigui, a final d'any...
Senyor Salaric, ja ha quedat clar, en tot cas, no sé si vol afegir alguna cosa.
Clar, i llavors, l'última cosa que volia dir... Ja està, l'última cosa que volia dir és... treballem perquè aquesta partida arribi abans de final d'any. Si no pot ser abans de final d'any i dieu que teniu els pressupostos prorrogats, doncs que arribi amb els pressupostos prorrogats, i si no, intentem comprometre'ns que es dobli de cara al pressupost de l'any que ve i que puguem ajudar al
govern. Senyor Salaric, ha quedat clar la seva... A vostè.
Vostè sap que a nivell administratiu no és fàcil tirar endavant una subvenció. Aquesta partida estava pensada precisament per pal·liar l'impacte que el tribut metropolità tindria en el comerç local. Per tant, ara el que estem intentant tècnicament que això tingui un impacte sobre el petit comerç. És a dir, per exemple, li poso un exemple, no és el mateix, entenem nosaltres, una entitat bancària que un petit comerciant. Per tant, el que estem intentant és trobar la manera tècnica de donar aquesta subvenció per pal·liar els efectes del tribut metropolità en el petit comerç. És aquí on estem estudiant. Esperem poder-ho tenir, jo, de fet, a cada comissió informativa en parlem, esperem poder-ho tenir abans doncs, d'aprovar els següents pressupostos, precisament per poder aprofitar aquesta partida. En tot cas, ja li avanço que de cara als pressupostos de l'any vinent vull dir, tindrem contemplada doncs, aquest suport afegit al comerç de proximitat.
Molt bé, senyora Vila, en tot cas a les comissions informatives ho van parlant i senyor Salarí, que ja també té l'oportunitat. Molt bé, doncs seguim amb la primera pregunta de la senyora Fernández sobre els processos dels directors de mobilitat i promoció econòmica. Senyor Soler.
Sí, i se'n deixa un també, d'economia i hisenda. Són les tres places que es van convocar i en aquest cas jo li contesto directament i plenament. Es farà d'acord amb la llei. La nostra intenció és poder-ho fer abans del trimestre, durant el trimestre del 2020, i tal com hem anat fent fins ara, hem anat informant de quins eren els processos i els passos a les comissions informatives. Gràcies.
Senyor Soler, respecte a l'altra pregunta sobre el gerent de Promusa, el senyor Jordi Núñez, que per cert avui aquí ens acompanya, s'incorpora el dia 19, el dijous és, el dia 19, s'incorpora doncs a temps complet com a gerent de Promusa. Senyora Fernández. Ah, vale. Molt bé. Doncs dit això, la darrera pregunta del senyor Brugarola sobre el contenciós de la... Senyor...
Clar, és que nosaltres en el mes d'octubre ens van dir que entrava el dia 1 de novembre. Llavors, aquests dies, clar, no ens han informat, no ens han dit res.
Senyora Fernández, no estava incorporat, per això vostè pregunta quan s'incorporarà també. A banda de fer la prèvia, li dic les respostes que s'incorpora el dijous. Fins ara no teníem el gerent i, a més, vostès saben que vam tenir, em sembla que és un consell d'administració extraordinari, on vam aprovar poders a favor de la presidència de Promusa per tal de poder fer totes les operacions i tot allò que calgués, mentrestant el gerent no s'hi pogués incorporar. Vam fer un consell d'administració de Promusa, jo diria que era extraordinari, m'imagino, per les circumstàncies, per tant, hem passat per aquí, senyora Fernández.
Sí, però nosaltres no ens vam informar d'això.
Senyora Fernández, vam fer un consell d'administració on es va explicar el per què. En tot cas, va haver un consell d'administració on vam fer això dels poders precisament perquè no hi havia el gerent, si no, no haguéssim fet. Recorden el tema del cobrament de les nòmines, etc.
Sí, però no va ser fins al 19 de desembre.
En tot cas, la pregunta del gerent s'incorpora el dia 19, d'acord? Molt bé, la pregunta del senyor Brugarola sobre el contenciós administratiu a l'ordenança del tribut. Senyor Soler.
En aquest moment, tècnicament, el contenciós està en suspensió.
Bé, senyor Soler, doncs està suspès, senyor Brugaroles. No rigui, està suspès exactament on estava, on el van deixar vostès. Està suspès perquè no s'ha presentat la demanda. I per tant està suspès, hi ha uns terminis i de moment em sembla que és fins al març, hi ha la suspensió i en tot cas al març s'ha de decidir si es manté la suspensió o si es presenta la demanda o s'anul·la. És com funciona el procediment contenciós administratiu, està on era, diguéssim. Per tant, el contenciós es va anunciar, es va interposar, abans es deia anunciar, es diu interposar, després s'ha de presentar la demanda, si no es presenta la demanda hi ha un termini on queda suspès el recurs i en aquests moments està suspès perquè el termini crec, diria, no li parlo de memòria, però diria que és el mes de març, li podem dir exactament la data, i aleshores és en aquell moment on aleshores el demandant ha de decidir si tira endavant el recurs, per tant presenta la corresponent demanda, o si pel contrari decideix desistir del recurs. Per tant,
pot demanar pròrroga de suspensió.
Exacte, i també es pot demanar una pròrroga. Per tant, estem ara en aquest moment de suspensió. D'acord? Ara la part aquesta l'he fet com a advocada pel tema del procediment, que és una mica complex. Val? Es diu així, suspensió, i aquest és l'escenari. De totes maneres, si vol exactament la data i d'això ja li diré, però em sona que és el mes de març. Té algun? Sí?
Gràcies. És a dir, el contenciós sí que es va presentar.
Torno a explicar-ho, això és un tema complex,
no,
eh?
Sí, és que ho explico.
El contenciós es va anunciar i no s'ha presentat la demanda. Sí, senyor Brugarola, sí.
D'acord, molt bé. Vale. O sigui, es va presentar, val? No ho dic perquè és que deu haver un error al web municipal, perquè encara publica una notícia. El web municipal encara publica una notícia que diu el contrari i que diu moltes altres coses. Aviam, jo amb aquest tema... No vull ni fer, perdoneu l'expressió a tothom, ja estem acabant, ni més merder ni res. Tot el tributur aquest que està, que amb simpatia, ho dic, que s'està fent, nosaltres ens hem autoimposat el no està entrant allò, en contradir cada vegada que es diu coses en un sentit o en un altre que no hi estem d'acord i que ja hem demanat la rectificació. I això és el que hem fet, ho hem demanat en privat, ho hem demanat en públic, ho hem demanat... Llavors, clar, quan la resposta és aquesta, i nosaltres presentem la moció que abans he presentat i he retirat, i que vostè m'ha dit que no era la manera, i què haig de fer aleshores? Perquè, clar, si estem en aquesta situació, que es diuen un munt de coses sobre la situació actual i sobre l'anterior, acusacions gravíssimes...
Senyor Brugarola, ha d'anar acabant, eh? Gràcies. Un minut de rèplica, li queden 10 segons.
Ah, molt bé. Aleshores, digui'm vostè, què haig de fer? Perquè aquí hi ha més honorable i més honest que presentar una moció per dir, escolti, traiem tot això de la taula i que hi hagi algú des de fora que ens digui, que diríem així, qui té raó i qui no. I la resposta que he rebut, vostè creu que és l'elegant i la cordial per part del govern?
Ara les crec que amb el tema del tribut, estem fent tota la feina que cal per informar la ciutadania, a vegades és millor informar que desinformar, estic d'acord, i per tant apliquem-nos-ho tots plegats. En tot cas, aquesta és la situació de la suspensió del recurs. Acabem el ple. Abans d'acabar, doncs, fer comunicar, que molts de vosaltres ja ho sabeu, és que el dissabte a la població de Perpinyà, Sant Cugat va ser nomenada capital de la sardana del 2022. Bueno, és un tema que la gent de la colla sardanista i la resta d'entitats de la ciutat estan molt contentes. Doncs ara ve la feina de la preparació de tot aquest any, d'esdeveniments, i que per tant, doncs, moltes felicitats a tots aquells que ho han fet possible. Molt bé, doncs acaba aquí aquest darrer ple de l'any. Pels que no ens tornem a veure, bon Nadal i bon any 2020, i a les 8 ens retrobem en aquesta sala per l'audiència pública. Fins ara, gràcies.